Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Mapamundi, el podcast d'actualitat internacional de Catalunya Ràdio, amb Quim Olivares.
America's public enemy number one in the United States is drug abuse. In order to fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new all-out offensive.
La implicació dels Estats Units en la lluita contra el tràfic de drogues ve de lluny. Aquest cas antim és Richard Nixon, el 1971. I deia, l'enemic públic número 1 als Estats Units és l'abús de drogues. Per lluitar i derrotar-lo, cal llançar una nova ofensiva global. Des de llavors, la majoria dels presidents dels Estats Units s'hi han referit. Ronald Reagan, el 1986, advertia que les drogues amenaçaven la societat.
Drugs are menacing our society.
Bush pare, el 1989, deia que les drogues eren l'amenaça nacional més greu del país. Bill Clinton, el 1997, volia reduir la demanda de drogues i el subministrament. Bush fill, el 2002, volia fer el mateix.
I committed our nation to an ambitious effort to cut drug use by limiting demand, reducing supply.
Barack Obama, el 2016, també volia reduir la demanda de drogues, però oferint tractament.
The only way that we reduce demand is if we're providing treatment.
Donald Trump, el 2017, deia que podia ser la generació que acabaria amb la pandèmia dels opiacis.
We can be the generation that ends the opioid epidemic. We can do it.
I Joe Biden, el febrer del 2023, deia el fentanil està matant més de 70.000 nord-americans a l'any.
Fentanyl is killing more than 70,000 Americans a year.
Els presidents nord-americans dels últims 50 anys, si sabem que ens n'hem deixat dos en aquesta llista, han tingut la lluita contra el tràfic i l'addicció a les drogues com una de les prioritats, però no se n'han sortit. Avui la lluita se centra en el fentanil, que mata gairebé 200 nord-americans al dia.
Hola, soc Laia Castell, d'Ulldecona, i soc investigadora postdoctoral a l'Hospital John Hopkins de Baltimore, als Estats Units. La meva recerca se centra en addicció a drogues i, concretament, com diferents parts del cervell reaccionen a les diferents fases del consum de diferents drogues.
Què és el fentanil, Laia?
El fentanil és un opioide sintètic. Sintètic vol dir que està sintetitzat, valga la redundància, a un laboratori. D'opioides n'hi ha de molts tipus i molts que els coneixem molt, com la morfina, l'heroïna, etc. Estos són opioides naturals, que vol dir que venen de la planta de l'opi. En canvi, els sintètics són fabricats en laboratori per diferents processos químics i llavors això són substàncies que bloquegen el dolor, en el sentit de que bloquegen les molècules que li diuen al cervell «Ei, aquí hi ha algo que està malament» i provoquen la senyal de dolor.
O sigui, és un analgèsic, no?
Sí, podríem dir-ho així.
És a dir, quan algú té un mal molt bèstia, diríem, es pot prendre el fentanil.
Bueno, s'utilitzen a nivell hospitalari, més que res, en dolors, sí, exacte, aguts molt forts.
La gent que pren aquest opiaci com a droga, com se'l pren? Es fuma? Es pren en pastilles? En gotes? Com va això?
Pues la veritat és que hi ha diferents mètodes. Probablement la més estesa, sobretot les persones que tenen una addicció més forta, seria injectat, però també es pot prendre de manera oral en pastilles, esnifat pel nas, també hi ha spray nasal, pegats. La veritat és que hi ha moltes maneres.
I si el comparem amb altres drogues, com l'heroïna o la cocaïna, quin potencial addictiu té el fentanil?
Clar, el problema del fentanil és que és de 80 a 100 vegades més potent que la morfina. Això és un problema, però l'altre problema és que el ser sintètic és molt més barat de fabricar, perquè si tu penses en l'heroïna o en la morfina, s'ha de fer tots els processos d'extracció de la planta, de síntesi, etc. En canvi, el fentanil el pots fer directament a un laboratori si tens els ingredients adequats, si saps fer les reaccions químiques necessàries. Llavors, el ser tan barat està substituint aquestes altres drogues, però és que, a més, el ser tan més potent, la gent acaba tenint sobredosi perquè no és capaç de controlar la dosi que s'està prenent. Pensa que la dosi letal de fentanil se situa sobre els 2 mil·ligrams. Si t'imagines un llapis, quan li fas punta a la part negra, a la mina,
sí,
el polvet que poguessis ficar damunt d'aquella part negra de la punta és la dosi letal de fentanil. És baixíssima. Clar, si tens una droga que conté fentanil, només que contingui aquesta dosi ja pot ser letal. I dic, podria ser perquè és la dosi letal per a una persona d'un pes i una massa concreta. Després, la gent que s'injecta o que pren fentanil regularment augmenten la tolerància i, per tant, són capaços de prendre-se'n més, però, en general, a la població general, la dosi letal és baixíssima.
I llavors, com reacciona el cos quan te'l prens? Què sents?
Reacciona com altres opioides, doncs sents una sensació d'eufòria, molta relaxació, també sedació, confusió. Si abans tenies un dolor físic, el dolor marxa. Moltes vegades, quan una persona s'ha pres fentanil de manera il·lícita, caminen pel mig del carrer quan estan passant cotxes i és com una mica com un zombi, podríem dir.
Sortir-te'n d'aquesta droga ha de ser encara més difícil que les que hem comentat abans, que l'heroïna o la cocaïna.
Sí, és molt difícil perquè, clar, és molt difícil trobar algo més potent. Com que el teu cos crea tolerància, vas incrementant la dosi i és que, desafortunadament, la majoria de gent acaba morint per sobredosi. També, clar, pensa que obtens la droga del carrer. És molt difícil saber quina quantitat exacta de fentanil hi ha en aquella droga. A més, ara s'està posant fentanil a moltíssimes altres drogues.
Sí, que s'amaguen altres drogues, eh?
Sí, com que és una droga molt barata de produir, s'afegeix a altres drogues com pues, l'heroïna, metamfetamina o cocaïna, normalment, per augmentar la seva potència. Llavors, els clients de cop és com, uau, aquesta droga és molt millor perquè és molt més potent. Però no, realment és perquè porta fentanil i en molt poca quantitat ja poden notar els efectes. Però clar, és molt difícil controlar quina quantitat de fentanil han posat en aquella droga.
I si parlem dels components, clar, tampoc ens podem posar aquí a fer una classe de química, no? Però no sé si coneixes els components i d'on venen, perquè jo he llegit que alguns o part dels components químics per a la seva elaboració venen de la Xina.
Sí, exacte. Els components tenen com noms químics,
clar,
molt específics,
no
benzil, piperidona, etc. Hi ha com un esforç internacional i en concret la Unió Europea s'hi ha ficat bastant a regular aquests precursors. Fan el seguiment per evitar que acaben sent utilitzats per a la síntesi de fentanil.
Els has dit precursors. Què vol dir això? És a dir, sense això no es pot fer el fentanil.
Sí, exacte. Són les molècules que utilitzaràs per a, després d'una sèrie de reaccions químiques, acabar obtenint la molècula de fentanil.
Però com s'ha arribat a aquesta situació als Estats Units? Quin és l'origen? Ens el pots explicar?
La crisi del fentanil no es pot diferenciar de la crisi dels opioides en general. I la crisi dels opioides aquí als Estats Units té un origen molt clar, que és la família Sackler. No sé si n'heu sentit parlar. Aquesta família tenien una farmacèutica, de fet tenen una farmacèutica, el que passa que li han canviat el nom. En aquell moment se deia Purdue Pharma.
You ever prosecute a company as big as Purdue Pharma?
Sackler!
All of human behavior is essentially comprised of two things. Run from pain, run toward pleasure. Pain, pleasure. Pain, pleasure.
I van començar a sintetitzar una molècula que seria oxicodona i era un opioide per a tractar el dolor. El que passa que ells van decidir que dirien que aquest opioide no era addictiu. I llavors van fer campanyes de màrqueting molt, molt agressives que se van centrar en àrees rurals d'Estats Units, com per exemple Virgínia o West Virginia, aquí molt a prop d'on visc jo, on hi havia gent que treballava en faenes molt dures a les mines i al camp i, per tant, tenien molt de dolor crònic. Llavors ells, en tota la intenció del món, van targetejar aquestes àrees específicament perquè sabien que eren àrees en altes taxes de dolor crònic. I llavors van agafar estudis que no eren científicament vàlids per al que ells els utilitzaven, feien campanyes de màrqueting molt agressives, especialment als metges, per explicar-los que la seva molècula, el seu medicament nou, era un opioide, però no era addictiu. Al final van acabar aprovant el medicament dient que era menys d'un 1% de la gent que se'l prenia tenia addicció a aquest medicament, no? Llavors se va començar a vendre com a xurros per tot arreu i la gent se prenia opioides per a qualsevol dolor perquè ells estaven convençuts que no era addictiu. Llavors aquí va ser on va començar. Arriba un punt que el teu metge, si tens una operació i han passat X temps, no te receptarà altra vegada un opioide. Llavors és quan la gent, que ja és addicta, comença a buscar-ho al carrer. Arriba un punt que este medicament s'acaba. Com que és tan barat, el van començar a sintetitzar i va començar a substituir tots aquests opioides de prescripció que la gent se quedava enganxada després d'això. Els metges van fer una sobreprescripció perquè la pressió farmacèutica era tan, tan forta i, bueno, claro, perquè els donaven coses a canvi, o sigui, aquí ningú se salva. I llavors, a partir d'allí, la gent se va enganxar.
Laia, tu ens parles des de Baltimore. Aquí es detecta pels carrers les conseqüències del consum del fentanil?
Sí, moltíssim. Baltimore està molt segregada racial i econòmicament. Llavors, els barris on nosaltres solem habitar no es veu tant, però si te'n vas a altres parts de Baltimore a certes hores del dia és com un atac zombi. O sigui, la gent va pel carrer cruzant, com t'he dit abans, cruzant el carrer quan estan passant cotxes sense cap tipus de mirament, estan agitats per les ceres. És terrible, és terrible. Els efectes, la veritat, és molt impactant.
Què es pot fer en tot això? Quina solució hi ha? Tu quina hi veus?
És un país que no tenim seguretat social, no hi ha atenció mèdica pública. Llavors això ho dificulta molt més. És un país que continua estant molt segregat a nivell, pues, com deia, racial, a nivell de pobresa. La gent que sofreix més de pobresa, que desgraciadament, estadísticament, també sofreixen més els costos del fentanil perquè és una droga més barata, no tenen accés mèdic. Hi ha organitzacions que van pels carrers, intenten veure si algú està tenint una sobredosi, trucar al que seria el 112 d'aquí, connectar-los en programes de prevenció, però tot això són pedaços a un monstre molt més gran, no? I un monstre creat a propòsit, que és lo molt fort d'este tema.
We are now seizing fentanyl in all 50 states, and it is the deadliest drug threat our country has ever faced.
Ara estem decomissant fentanil en tots els 50 estats i és l'amenaça per drogues més mortífera que mai abans ha afrontat el nostre país. Qui sentim de fons és Ann Milgram, la màxima responsable de la DEA, que és l'entitat federal encarregada de combatre el tràfic i el consum de drogues als Estats Units i també de coordinar les investigacions nord-americanes relacionades amb les drogues a l'estranger.
Soc el Francesc Garriga, corresponsal de Catalunya Ràdio als Estats Units.
El consum del fentanil està escampat per tot el territori dels Estats Units, oi, Francesc?
Sí. Hi ha com un mapa molt curiós, que és que es concentra tant en zones rurals com també en zones urbanes. I depèn de quines ciutats, per exemple, Filadèlfia, per exemple, Los Angeles, per exemple, Baltimore, són ciutats que no són gens rurals i, en canvi, concentren moltíssim. I allà el nombre de víctimes es dispara de forma desproporcionada. Però després també tenim zones rurals on hi viu molt poca gent i mor molta menys gent, però que per percentatge suposa també un alt percentatge de població.
Abans precisament ja n'hem parlat de Baltimore, però on ets tu a la capital, als carrers de Washington, també s'hi poden veure els efectes del consum del fentanil?
Sí, sí, s'hi troba molta gent que viu al carrer i s'hi troba molta gent que aquí, popularment, i fa de mal dir, no?, però se'ls coneix com a zombis, perquè és gent que fan la sensació que són zombis. Et fan mala pinta i et fan fins i tot por, però quan t'hi acostes una mica veus que hi ha gent que no saben gairebé ni on són i que no són gens perillosos, al contrari, tenen més por ells a tu que no pas tu els has de tenir por a ells.
Abans parlàvem que algunes de les drogues dures tradicionals venen adulterades amb el fentanil. Hi ha psicosi entre les persones que solen prendre drogues per la possibilitat que hi pugui haver fentanil en la substància que s'estan prenent?
Jo no sé si la paraula és psicosi, però sí que hi ha un punt de preocupació i el que també hi ha és un punt de precaució. S'ha posat bastant de moda entre la gent que surt de festa emportar-se uns petits kits que vindrien a ser com un mini, perquè la gent se'n faci una idea, un petit test Covid, i fan un test a les drogues que es prendran, perquè aquell test detecta si porten o no porten fentanil i, per tant, o si porten un nivell de fentanil que seria letal. Si allò marca compte, doncs apartes aquelles drogues i no te les prens. Si allò no et detecta res, te les pots prendre amb certa seguretat. Fins a tal punt que les autoritats són conscients que això existeix i alguns ajuntaments han intentat repartir aquests kits per evitar que la gent es mori. Però aquí hi ha com una paradoxa, que és que els ajuntaments estan intentant facilitar que la gent no mori prenent drogues, però la llei no permet als ajuntaments facilitar això perquè, en el fons, està facilitant el consum de drogues. Per tant, estan com de mans lligades alguns oficials de la sanitat d'aquest país que diuen, escolti'm, que hem d'evitar que la gent es mori, la gent no deixarà de drogar-se. Clar. Fem que es droguin amb seguretat. Però la llei diu, no, vostè no pot fer que la gent es drogui. Per tant, diguem-ne que aquí hi ha aquesta lluita que de moment no té solució.
I a nivell polític, com ha respost l'administració Biden davant d'aquesta crisi?
Sobretot a nivell polític se centra la mirada a la frontera. I més que buscar perseguir-ho als carrers, el que es busca és mirar d'evitar que s'entrin aquestes substàncies, mirar d'evitar que això arribi als consumidors. està registrat que la major part de tot això arriba de Mèxic i estan obsessionats en veure com fer que això deixi d'entrar. A més, aquí hi ha com dues teories. Els republicans entenen que això entra molt amb la gent que va creuant. Els demòcrates diuen, escolta'm, això no és el senyor que creua com pot i que porta, que pot portar aquest senyor sobre una petitíssima quantitat. No, això entra per carregaments gegants i això és el que hem de detectar.
I ja per acabar, Francesc, creus que pot ser un dels temes de la propera campanya electoral o és un tema social que només preocupa alguns sectors de la societat?
És evident que és una de les preocupacions que té el nord-americà, que es vincularà molt amb la immigració. La immigració serà tema de campanya i segurament llavors el que sí que es farà és, per part segurament de Donald Trump, vincular immigració a fentanil. Per tant, tindrem el fentanil colat en campanya, però no tant com el fentanil per si sol, sinó com a part de la immigració.
We know who is responsible. The Sinaloa cartel and the Jalisco or CJ&G cartel, both cartels in Mexico, are responsible for the vast majority of fentanyl that is coming into the United States.
Okay, doctor José Andrés Humano, profesor investigador en el Colegio de la Frontera Norte. Estamos en la sede de Monterrey, en el Colegio de la Frontera Norte.
¿Coincide con la jefa de la DEA, Anand Milgram, que son los cárteles mexicanos de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación los que controlan el tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos?
Hay varias organizaciones que participan en el proceso de que llegue el fentanilo hacia los Estados Unidos, ¿no? Principalmente los dos grupos criminales son el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación.
Les sobraban los amores al rayo de Sinaloa.
Son grupos que tienen varios grupos al interior, fragmentados, incluso algunos con disputas entre ellos, pero pues sí, traen estos precursores químicos de Asia, los llevan a estos laboratorios clandestinos que tienen en buena parte de los estados del Pacífico mexicano, por ejemplo, Sinaloa, que es el estado donde más laboratorios clandestinos ha destruido la Secretaría de la Defensa Nacional de México, donde pues terminan de fabricar pues ya las pastillas, el polvo o la modalidad en la cual se vaya a mandar el fentanilo a Estados Unidos y luego ya lo distribuyen hacia el norte. El epicentro evidentemente está en la frontera Tijuana-San Diego, es por ahí por donde cruza la mayor parte del fentanilo, pero luego también de Baja California con California, pues las fronteras de Arizona con Sonora, y así vamos recorriendo hacia el este de la frontera de Estados Unidos con México, ¿no?
Porque a nivel de logística, ¿qué diferencias hay entre el tráfico de fentanilo y el de, por ejemplo, cocaína o heroína?
Claro, bueno, primero mencionar que efectivamente las rutas de narcotráfico hacia los Estados Unidos han cambiado. Las rutas que venían con cocaína, por ejemplo, de Perú, de Colombia, hacia México y luego de México a los Estados Unidos, pues hoy no es que ya no se dé, siguen existiendo, igual que la ruta con la heroína de México hacia Estados Unidos, siguen existiendo estas rutas, pero con menor relevancia y cada vez siendo desplazadas por el tráfico de fentanilo. ¿Y por qué? Pues porque la producción y distribución de fentanilo no está sujeta a ciclos agrícolas, no requiere tener grandes extensiones de terreno para tener las plantaciones, se puede realizar simple y sencillamente en una bodega, en una casa con ciertas condiciones que funcione como laboratorio clandestino. Y con muy poco ingrediente activo puedes hacer una gran cantidad de producto. Entonces, todo esto hace que el fentanilo sea más rentable que otros productos, como la cocaína, como la heroína. Y además de ser más rentable, pues es más fácil de esconder, transportar y de distribuir, ¿no?
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, niega que esta droga se produzca en su país.
Lo que debe de quedar claro es que nosotros no producimos fentanilo. Es una materia prima que se produce en Asia.
López Obrador explica que mandó una carta meses atrás a su homólogo chino, Xi Jinping, pidiéndole colaboración en el combate al fentanilo, pero Pekín ha negado su responsabilidad en la cadena de suministro de esta droga. ¿Está de acuerdo con López Obrador en el sentido que México no produce fentanilo?
Bueno, el tema con las declaraciones del gobierno de México es que son contradictorias. Por un lado tenemos un presidente que niega que la producción de fentanilo en México, un poco tramposamente, porque Él apunta o señala el tema de los precursores químicos y ahí tiene razón. Efectivamente, los precursores químicos vienen de Asia, de China y de la India. Pero también es cierto, y esta es la parte que no se reconoce en este tipo de declaraciones, pues esos precursores los compran organizaciones criminales mexicanas que terminan aquí de hacer los procesos de síntesis y de enviar el producto a los Estados Unidos. Y basta con ver los reportes de la propia Secretaría de la Defensa Nacional, en donde pues señalan la cantidad de laboratorios clandestinos que han destruido y también pues la cantidad de decomisos que se ha hecho de fentanilo.
Entiendo que debe ser difícil atajar el tráfico ilegal de los precursores si es una droga que también es legal, que se utiliza en algunos hospitales, ¿verdad?
Estamos hablando que más o menos todo el sector salud para un país como México utiliza al año más o menos 50 kilos de fentanilo. El tema es esta parte clandestina, esta parte ilegal, ¿no? Estamos hablando que más o menos el mercado de fentanilo en los Estados Unidos anda por ahí de 11 toneladas. Comparado con los 50 kilos que utiliza todo el sector salud mexicano, evidentemente no son comparables. Y no hay un problema en el sentido de que se esté desviando o se esté utilizando la cadena de suministro legal de fentanilo. Más bien es precisamente estos canales informales que vía la corrupción, vía las complicidades, pero no pasa por el tema del sector salud.
Vale. Usted habla de complicidad. ¿Hay complicidad de las instituciones mexicanas y norteamericanas con los narcos que trafican con fentanilo?
Pues sería imposible que no lo fuera, ¿no? Si no existen estas complicidades, estos acuerdos de protección, no podríamos tener este tipo de organizaciones creciendo como lo hacen y llevando a cabo este tipo de operaciones. Si uno quiere entender mucho de cómo es que funcionan estas organizaciones criminales y cómo logra funcionar este tipo de mercados ilegales, pues evidentemente tiene que pasar por las zonas grises en las cuales se conecta el Estado con el mundo criminal, ¿no?
Fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal.
Decíamos al inicio que la DEA norteamericana intenta parar ese tráfico. ¿Cómo ve el futuro? ¿Cree que la DEA va a lograr que se reduzcan las toneladas de fentanilo que entran en los Estados Unidos?
Bueno, es complicado si no detienes, no logra reducir la parte de la demanda, ¿no? Porque estos mercados de droga, el problema que tienen es que cuando tú atacas la oferta, pero la demanda sigue ahí y es una demanda tan atractiva, pues tú puedes detener a quienes están llevando a cabo el tráfico en un determinado momento, pero alguien más lo va a hacer porque es tan atractivo entrarle que tienes a uno y te salen otros tres. No hace muchos años, pues el fentanilo llegaba directamente desde China, ¿no? Por paquetería, te llegaba directo a tu casa en Estados Unidos. Y luego, pues, fueron poniendo más controles, cerrando los puertos como los de Los Ángeles. Y, pues, ¿qué terminó pasando? Pues que entraron los grupos criminales mexicanos y entonces el tráfico fue cambiando y ahora se hace por México.
¿Cree que el enfoque tanto de Estados Unidos como de México contra el fentanilo se centra más en el aspecto punitivo que en el enorme problema de salud pública que genera, especialmente en los Estados Unidos?
Sí, pues me parece que se ha convertido entre México y en Estados Unidos en un tema de tratar de aventar la responsabilidad al otro, ¿no? Erróneamente, por un lado, pues el gobierno mexicano mencionando que pues en realidad aquí no se produce fentanilo, que es un problema de consumo de Estados Unidos y que en México no se hace, lo cual pues no es cierto. Por otro lado, Estados Unidos negando su gran problema de consumo y la demanda que hay para este tipo de productos y en lugar de atender el tema de la demanda, pues poniendo la responsabilidad sobre México y los grupos criminales mexicanos, tratando de decir, bueno, nosotros aquí no tenemos responsabilidad, sino el problema es los malos cárteles criminales que nos inundan con esta droga, cuando en realidad pues el problema fue un problema creado hacia adentro de Estados Unidos por malas prácticas de la industria farmacéutica, por malas prácticas de médicos, esa demanda se creó ahí dentro. Y pasan la responsabilidad de un país a otro sin asumir la propia. Y bueno, mientras no se atiende sobre todo el factor preventivo de la demanda, más allá de lo que se está intentando con poco éxito en lo punitivo.
Aquest professor de Monterrey parla del factor preventiu de la demanda. Ella referia als Estats Units, però i aquí a Catalunya? Es consumeix fentanil? D'aquí a Catalunya Ràdio anem cap a l'Hospital del Mar de Barcelona.
Hola, sóc la doctora Francina Fonseca, sóc metgessa psiquiatra i sóc la directora del procés d'atenció a les addiccions de l'Hospital del Mar.
Ens pots explicar on som exactament dins l'Hospital del Mar?
On ens trobem ara, aquesta ubicació on ens trobem ara, és el CAS Barceloneta. És un centre de tractament ambulatori d'addiccions.
Heu trobat indicis d'ús de fentanil aquí en el vostre centre?
Com a Estats Units o com a Canadà, com en altres països, no. Sí que tenim un perfil de pacients que és molt poquet. Tenim unes derivacions que poden ser entre 1 i 5 a l'any, que són persones tractades per dolor a la clínica del dolor o en altres àmbits, que per diferents factors de risc desenvolupen una addicció al fentanil. Però és un fentanil farmacològic que se'ls ha prescrit i que per la seva predisposició personal o situacions de la seva vida diària han desenvolupat una addicció i que aleshores són derivats al nostre centre per tractar aquesta addicció. Però fentanil al carrer, utilitzat com una droga il·lícita, nosaltres en aquest moment no n'estem trobant.
No pot ser que hi sigui que no el detecteu?
Vam fer un estudi. De fet, l'any 2022 vam publicar un estudi que havíem iniciat just abans de la pandèmia, es va aturar per la pandèmia, es va acabar després de la pandèmia, en el qual analitzàvem mostres d'orines de persones que estaven en tractament per addicció als opioides. Vam preguntar a aquests usuaris si estaven consumint fentanil o altres opioides o altres substàncies. Sí que vam trobar un molt petit percentatge de mostres amb fentanil o algun derivat sintètic del fentanil, el percentatge va ser del 8%, va ser molt poqueta prevalença, i en alguns casos sí que és cert d'aquestes mostres, unes d'elles els usuaris no ens van dir que l'havien pres, per tant podem sospitar que hi havia hagut alguna adulteració de la mostra. Però que sigui un fet generalitzat no ens ho sembla gens, i t'explico per què. El fentanil és un opioide molt potent. Què veuríem? Moltes més sobredosis al carrer o en els centres de reducció de danys on atenem aquests pacients, i no estem veient un increment de les sobredosis. Són sobredosis que són més difícils de recuperar. Quan administrem l'antídot, que és l'analoxona, necessites dosis més elevades per revertir aquesta sobredosi. Per tant, sospitem que aquí en aquest moment, ara mateix, no hi ha fentanil al carrer.
És a dir, que encara que algun usuari d'alguna droga el prengués sense saber-ne que n'està prenent, vosaltres no l'heu detectat.
No l'hem detectat. Hi ha un altre aspecte, hi ha un altre àmbit, que és Energy Control. Energy Control és una ONG que, entre altres activitats, realitza anàlisis de substàncies. Habitualment ho fa en els espais d'oci nocturn, perquè les persones que compren substàncies sintètiques puguin saber què compren, però també estan introduint els seus serveis, que són molt útils, en els centres de reducció de danys, perquè les persones puguin saber què han comprat. I estan analitzant substàncies que porten els usuaris de les sales de reducció de danys i no estan trobant tampoc fentanil.
Al començament deies que d'un a 5 casos l'any, crec que parlaves, oi? De persones que se'ls ha prescrit un calmant, perquè clar, el fentanil està incorporat en medicaments que podríem trobar aquí a l'Hospital del Mar, no?
Exacte, i quan s'utilitza bé és un molt bon medicament, perquè és un gran analgèsic i en situacions, doncs, intervencions quirúrgiques s'utilitza, doncs, els primers dies després de la intervenció en persones amb dolor molt intens per un càncer terminal, també s'utilitza i és molt útil.
Clar, el que passa que als Estats Units hem analitzat que un dels motius, entre molts, ha estat la sobreprescripció, no?, d'aquest analgèsic. Ens pot passar això aquí? És a dir, que hi hagi una sobreprescripció d'aquest analgèsic per casos com els que has comentat i que això derivi en addicció?
Tal com estem organitzats en aquest moment, no ho veig. Primer, perquè les prescripcions estan molt controlades, els protocols de prescripció són molt clars. Per prescriure un fentanil s'ha d'indicar molt bé, la persona s'ha d'identificar, la major part de la nostra sanitat és pública, nosaltres podem controlar amb recepta electrònica, jo puc saber quantes caixes d'un medicament ha retirat la persona, quan se li ha fet la recepta, en aquest aspecte és molt difícil. I per una altra banda també tenim una atenció pública a les addiccions molt accessible. Les persones no necessiten cap derivació per venir a un CAS. I a més, en els hospitals generals habitualment tenim molt bona relació i molt bona coordinació amb les clíniques del dolor. Per tant, aquesta situació de descontrol que hi ha hagut allà, aquí ara mateix no penso que pugui ser possible.
Mapamundi, muntatge musical de Josep Lluís Santissó i producció de Ricard Garcia. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.